Catalunya es prepara per una llevantada entre aquesta tarda de Nadal i demà durant tot el Sant Esteve. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Protecció Civil ha enviat missatges és alerta als mòbils de la gent que és a les poblacions de la costa, a l'Alt Empordà i al Baix Empordà, aquest matí davant la previsió de fort onatge a partir d'aquesta tarda i durant tota la nit i matinada. Pel Meteocat, l'alerta vermella situa l'avís, atenció, en risc de 6 sobre 6. És el màxim possible. Davant d'aquest panorama, Catalunya Ràdio i 3Cat Info, comencem un Catalunya migdia especial d'una hora, Txell Vallespí.
L'onatge a l'Empordà és ara mateix el que més preocupa de la llevantada que d'entre les pròximes hores. En l'avís es demana als ciutadans que extremin les precaucions, que respectin els tancaments d'accés en punts del litoral, que s'allunyin d'espigons, esculleres i passejos marítims i que truquin al telèfon d'emergències al 112 en cas de situació de perill. Sentiu el retrat que feia aquest matí Massoler, subdirectora de Protecció Civil a 3Cat Info.
Hem enviat aquesta alerta, sobretot per fer aquesta insistència en que aquestes zones en aquests moments són zones que poden resultar perilloses. Tot avui, tot demà i fins dissabte al dematí, que anirà perdent intensitat, però que encara durarà dissabte al dematí, hi haurà aquest perill en aquesta zona. Per tant, doncs, aquesta vigilància a la costa és el que demanem des de Protecció Civil.
A banda d'aquestes onades a la Costa Brava, recordem que també està activat el pla Inuncat en diferents punts del país, en aquest cas en fase d'alerta i per acumulació de pluja.
A banda de l'alerta per pluja i per onatge fort, Protecció Civil també té activat el Neucat en fase, en aquest cas, de prealerta i també ha activat una alerta, una prealerta, de fet, per fort vent, una situació tan complicada que implica que cal molta precaució, segons remarca Soler.
Molta vigilància amb els desplaçaments, sobretot aquesta tarda, vespre, la nit i demà al dematí també. Vull dir, molta vigilància perquè tenim tots aquests fenòmens alhora. Penseu que tenim aquestes pluges, sobretot a la zona del nord-est, però també tenim nevades. També hi ha alguns punts on poden haver-hi nevades a cotes baixes i també en la zona també del Pirineu.
De seguida actualitzarem la informació disponible en contacte amb Protecció Civil. Davant d'aquesta situació meteorològica de risc, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també recorda, ho feia aquest matí, aquests avisos i demanava precaució a tothom.
Tenim un avís de temporal, sobretot a la part nord de Catalunya, per tant també un missatge de prudència per avui i per aquests propers dies, sisplau, segueixin les indicacions que es donguin des dels àmbits de Protecció Civil.
Amb aquest panorama, com us dèiem, a aquesta hora, comencem un especial informatiu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info, antena conjunta de seguiment d'aquesta llevantada que ens agafa en ple Nadal, que ja de per si comporta una mobilitat molt important. Per tant, a aquesta hora, dues prioritats, trànsit i temps. Comencem pel trànsit. I ho fem en connexió amb el nostre equip viari. A aquesta hora conflueixen dues coses. Els problemes ja per la situació meteorològica en alguns punts. Hi ha molts quilòmetres de carreteres on calen cadenes per circular. I també ara, que són les dues del migdia del dia Nadal, tots els moviments, sobretot en nuclis urbans, de la gent que va a les trobades familiars. Quin panorama tenim, Marriera? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs mira, hi ha una trentena de carreteres del país on és obligatori l'ús de cadenes per neu o gel. A més, està tallada a aquesta hora la circulació de trens a la R3 entre Ripoll i Puigcerdà, també per la nevada. Anem a PAMS. A aquesta hora hi ha dues vies tallades, la JB-4016 per passar la Collada de Tosses i també la BB-4024 per passar el Coll de Pala Guardiola de Berguedà. A més, hi ha moltes vies de muntanya on és obligatori l'ús de cadenes, com la N230 entre Vilaller i Viella, la N260, el pont de Suer, on es restringeix el pas de camions. També calen cadenes per passar el port de la Bonaigua, el Pla de Baret, la Collada de Tosses. En total, més de 200 quilòmetres afectats per neu o gel. Per tant, molta precaució si circuleu per aquestes vies de muntanya. I la nevada, com us dèiem, també està afectant la circulació ferroviària. No circulen trens entre Ripoll i Puigcerdà i des de Renfe ja s'informa que és impossible gestionar un servei alternatiu per carretera, ja que, com us dèiem, la collada està tallada.
Aquesta és la informació del trànsit i de la mobilitat. Marc, no sé si volies afegir alguna cosa més.
Doncs, a part de tots aquests problemes per la situació meteorològica, com deia Joan, cada any hi ha cua a aquesta hora al migdia, a l'hora de moure's per anar a dinar amb la família. Ara, per càmeres, veiem cua a l'A2 d'entrada a Barcelona, aturades també a la B20, a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, d'entrada a Barcelona, C58 i C33, a Montcada i Reixac, cap a la capital catalana, C32 a Bagà, cap a Barcelona, també va plena Requena, la B23 a Sant Just Desvern, d'entrada per la Diagonal, la P7 al Papiol, la Barberà en sentit sud cap a Tarragona, C60, Argentona per anar cap a Mataró. També van plena les dues rondes de la capital catalana, la de dalt de Pedralbes fins a Horta en sentit Besòs i en sentit contrari del Nus ben bé fins la Vall d'Hebron cap al Llobregat. A més, a la litoral hi ha aturades de la Barceloneta fins ben bé del Fòrum fins la Barceloneta, sentit Llobregat, i també hi ha un tram d'aturades a la zona franca, sentit Besòs.
Gràcies, Mar. D'aquí uns minuts actualitzarem la informació. De ben segur que la propera connexió, la Mar, ens explicarà que tots aquests problemes associats a la mobilitat per anar a les trobades familiars ja s'han anat esbandint. En canvi, tot allò que fa referència al temps, a la situació meteorològica, es pot anar agreujant. Per això estem fent aquest especial informatiu en Antena Conjunta, Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Us donem una dada que fa el retrat ara mateix del país, quan encara no ha entrat el gruix d'aquesta llevantada, i és que ara mateix hi ha 200 quilòmetres de carreteres arreu del país on és obligatori l'ús de cadenes per circular. Per tant, més que mai, temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Aviam, avui connexió especialment llarga. Explica'ns sobretot què ha de passar les pròximes hores i després ho anem desgranant.
Doncs vinga, anem a explicar una miqueta què pot passar en les pròximes hores. No ha arribat la pertorbació principal, això cal deixar-ho clar. Aquesta serà la llevantada de Sant Esteve, no pas la de Nadal. Per què? Perquè tot just s'està gestant. Tenim una miqueta l'aperitiu. Sí que és veritat que tenim neu, tenim afectacions, tenim un mar que es va removent, però ni de bon tros un temporal. Serà aquesta nit i demà quan arribi el gruix del temporal i segurament les conseqüències amb aiguats, amb nevades i amb el temporal de mar, sobretot, doncs serà demà quan tindrem aquestes conseqüències. Per tant, estem en l'aperitiu, la llevantada no ha arribat i ho farà aquesta nit i demà.
Amb aquesta situació, Francesc, perquè la gent es pugui fer una idea del que ha de passar quan encara no està passant gaire res en bona part del país, però ja veiem que sí que passaran coses, si ho posem en una escala de tot l'any, quantes n'hi ha com aquestes llevantades? Estem parlant d'un top 5, d'un top 3?
A l'any, molts anys no en tenim, d'aquestes llevantades. Poden passar 3, 4, 5, 6 anys sense llevantades com aquesta. I de la marítima que tindrem, ens anem d'anar a la del 2008, que precisament va ser per Sant Esteve, quina casualitat, i el dia de Nadal hi havia una tranquil·litat molt notable, i era tanta la tranquil·litat al matí de Sant Esteve, perquè es va retrasar unes poques hores, que hi va haver, desgraciadament, l'afectació mortal d'algunes persones que al matí, amb la bona mar, havien sortit a fer submarinisme i els va sorprendre una animalada d'onades i després unes destrosses, precisament Sant Esteve del 2008.
Clar, jo t'he preguntat si això era un top 5 o un top 3 de l'any i tu m'has dit que és una situació inèdita, potser amb 5 o 6 anys,
sí.
Si m'ho permets revelar una petita intimitat als oients, hi ha una conversa privada, Francesc, que em deies que alguns mapes i algun indici que a tu el que et recordava era directament el temporal Glòria del 2020.
Sí, a veure, recorda, per algunes conseqüències. El que passa és que el temporal Glòria va durar bastants dies, sobretot va ser molt general a tota la costa catalana i, de fet, a tot el país. Aquest temporal ni de bon tros serà notable, per exemple, a la costa de l'Ebre, on més aviat acabarà guanyant el mestral. Són aquestes particularitats que en aquest cas, evidentment, el distancien del Glòria, però tindrà, efectivament, una semblança al Glòria, com a mínim a l'extrem nord de la costa catalana, perquè les onades poden ser molt altes, entre més o menys les més altes, entre el Cap de Begur i la zona de la Costa Vermella. La Costa Vermella és el tram de costa de la Catalunya Nord.
Francesc, de seguida continuo amb tu, però amb el que m'estàs explicant, deixa'm saludar a aquesta hora també la Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyora Mata, bon dia i bon Nadal.
Hola. Hola, bon dia.
Aviam,
bon Nadal.
Aquest matí heu decidit llançar aquesta alerta a quarts de 12 als municipis litorals de l'Alt i el Baix Empordà. Quan sonen missatges és alert als mòbils, és que se'n prepara alguna de gruixuda. En Francesc ens parla d'aquestes onades que poden arribar a superar els 10 metres. Amb aquest panorama, quin és el missatge que adreceu a la població?
El missatge que adrecem a la població és tenir molta cura amb qualsevol desplaçament que puguin fer. Són dies doncs, d'àpats de Nadal, la gent doncs, es troba amb familiars, amb amics, per tant són dies de molts desplaçaments i tenim aquesta llevantada avui, i, com deia el Francesc, també sobretot a partir d'aquesta nit i demà, i per tant molta cura amb qualsevol desplaçament.
Ara que encara...
Formar-se... Digues.
Dic, ara que encara no està passant res a la majoria del país i que molta gent segur que fa el desplaçament que tenia previst i que, per tant, es pot trobar que quan la situació es compliqui no és a casa, quina és la recomanació que feu per a aquella gent que inevitablement avui a la tarda i demà al matí s'acabarà movent, agafarà el cotxe, anirà a casa d'algun familiar?
Sí, la nostra recomanació és informar-se sobretot abans de sortir, evitar doncs, aquestes vies doncs, que poden estar més afectades, informar-se tant a través del Servei Meteorològic com a través del Servei Català de Trànsit. I en tot cas, doncs, bueno, les recomanacions en el trànsit en aquestes situacions és portar el vehicle ple de combustible, portar un petit equipament d'emergències com pugui ser una mica de menjar, aigua, una bateria externa per poder carregar el telèfon mòbil i sobretot conduir amb moltíssima prudència. I ens preocupa, com comentàveu també, sobretot aquesta nit i demà, per aquesta acumulació de pluja que podem tenir sobretot a l'extrem nord-est de Catalunya, a la demarcació de Girona, sobretot, aquesta acumulació de pluges amb més de 100 litres acumulats en 24 hores, que també puntualment hi pot haver intensitats fortes de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i per tant ens preocupa també aquesta pluja i ho hem d'anar seguint. De moment tenim poques incidències, encara s'està gestant l'episodi, com deia també en Francesc, i ho hem d'anar seguint.
Torno a en Francesc. Francesc, estem parlant molt d'aquesta zona nord-est del país, sí, que sembla que és la que estarà més afectada per aquesta llevantada, però també parlem, tenim alertes de l'Inuncat per acumulació de pluges a molts altres punts del país. Parlem de la neu fins i tot en cotes baixes. Uh-huh. En cotes altes, dèieu aquest matí, que pot arribar a caure fins a 1,5 metres de neu nova, per exemple, al Ripollès. Quines són les zones de Catalunya? Quins punts del mapa hem de tenir marcats?
Doncs mira, a curt termini, aquesta nevada de la meitat sud de Catalunya, que està caient a comarques de Lleida i de Tarragona, fins i tot ha arribat a cota 180-190, ara fa una horeta a la mateixa ciutat de Lleida, flocs anecdòtics, res de nevada consistent, i per tant, meitat sud de Catalunya compta, perquè no és una gran nevada, no és un gran temporal, però va fent, i per tant va fent gruix, i per tant hi ha carreteres que ens poden tenir preparada alguna petita sorpresa. Això a curt termini. De cara al vespre pot anar pujant cap als 500, dels 300 als 500, això ja és una miqueta. I demà, a mesura que avanci el matí i migdia, en aquesta zona sud de Catalunya, cap als 800. L'altre món serà el Pirineu, on dels 800 a l'occidental, o fins i tot més baixa d'avui, perquè ha arribat als 400 o 500, anirà pujant cap als 1.000-1.200 demà, sobretot 1.200 a la tarda. Pirineu occidental. A l'oriental, més alta, 1.000-1.200 aquesta tarda, ha d'anar pujant demà als 1.400 i a la tarda 1.600. Això pel que fa a la neu. Com molt bé deies, Ripollès, tota l'àrea de Vallter i Núria, perquè estem parlant a cotes altes del Ripollès, hi pot haver efectivament gruixos de més d'un metre o fins i tot de més d'un metre i mig. I això acompanyat de vent, evidentment, pot provocar congestes, pot complicar la situació en aquests dos nuclis de muntanya. També, com molt bé deies, els rius. Ahir no va ploure, però en dies anteriors la pluja ha anat caient amb ganes a les comarques de Girona i del nord-est. Estem parlant de comarques de Girona i nord-nord-est de Barcelona, és a dir, Osona, Vallès Oriental, fins i tot el Maresme. Doncs bé, d'aquí cap al nord i nord-est, el curs baix del Ter, no el mig i l'alt, perquè els pantans de Sau i Susqueda poden regular perfectament, tenen capacitat per fer-ho, però el curs baix del Segre, la Muga, el Manol, el Llobregat d'Empordà, el Fluvià, i me'n deixo, de rius, poden presentar afectacions perquè hi haurà una resposta hidrològica sobtada i notable a partir de la nit, matinada i especialment demà. Com molt bé deia la Rosa Mata, més de 100 litres en 24 hores i possiblement dissabte, en alguns punts, ja portem acumulats més de 200, potser localment. I aquest temporal de mar, de 4-6 metres d'onades mitjanes, però com deies, puntes de 10-11 metres, que fa que pràcticament fins i tot hi pugui haver danys o afectacions dins de ports i en passejos marítims, perquè ni pantalans ni esculleres estan preparats per una mar com aquesta, que té una característica com el 2008. És una mar que se'n diu que té molt feig, molt recorregut, i això vol dir onades que generen a gran distància, en aquest cas a l'àrea de Gènova, i que arriben amb gran força, amb gran poder destructiu. Per tant, com molt bé deia la Rosa Mata, molta precaució, no acostar-se al front marítim. Qualsevol embarcació que avui puguem tenir molt ben amarrada, molt ben lligada, que potser no serà suficient en alguns casos, doncs molt millor, i evidentment conduint precaució màxima, i en els cursos fluvials del nord i nord-est, sobretot, també no acostar-s'hi. No venen onades sobtades, però sí creixements notables dels cursos fluvials.
Senyora Mata, veient la previsió que ens fa en Francesc Mauri, si vostè ara es trasllada mentalment a demà al matí, el que més li preocupa és el paisatge que puguem trobar a tota la zona costanera de l'Empordà. Quin panorama s'hi imagina?
Bueno, ho anirem seguint. De moment tenim aquesta previsió d'aquestes onades, doncs, que poden estar entre els 4 i fins i tot arribar als 10 metres. Hem d'anar veient quines incidències poden ocasionar. Estem llançant tots els avisos, estem sobretot donant aquesta recomanació que la gent no s'acosti a trencaones, passejos marítims, esculleres, tots aquests punts que a vegades ens agrada veure-hi les onades i que realment és una situació de perill. També els municipis, en la mesura que puguin, que facin els tancaments d'aquestes zones de risc i les persones, doncs, que respectin la senyalització. I tant aquest front litoral com també, com deia el Francesc, rius, torrents, rieres, especialment d'aquest extrem nord-est, que es preveuen aquestes acumulacions importants d'aigua. Veurem, ho hem d'anar seguint, a veure quines incidències ens dona, en tot cas extremar totes les precaucions i llançar les mesures preventives que puguem.
Hem estat parlant de la situació al mar, també del pla Inuncat per possibles inundacions, per acumulació d'aigua, hem parlat de la neu. També hi ha avisos, senyora Mata, pel vent. En aquest cas, què els preocupa i en quines zones?
Sí, tenim un avís de vent que ens preocupa sobretot el litoral central, litoral i prelitoral, podríem dir. També doncs, afectant Baix Llobregat, afectant Barcelona, que això ens preocupa molt quan sempre que toca a zona urbana. Doncs tenim moltes més incidències. El Maresme, el Vallès, aquí també es podrien donar ratxes fortes de vent al llarg d'avui i possiblement també demà. Tot va associat a aquesta mateixa llevantada i de moment no tenim incidències específiques de vent, però també és un dels fenòmens que tenim aquests dies.
Francesc Mauri, t'hem d'alliberar perquè tens altres compromisos també amb la tele. Avui els mitjans públics de Catalunya, evidentment, explicant-vos quina és la situació que ens podem trobar a les pròximes hores amb tota aquesta llevantada que es preveu que ens pugui afectar. Ens parlaves d'aquests 200 litres per metre quadrat en alguns punts. Al principi de tot del programa ens deies que és una situació inèdita en 5-6 anys. No sé quina perspectiva t'imagines? Feia la mateixa pregunta a la Marta Mata, que ens podem trobar demà al matí, quan tu, evidentment és molt difícil ara treure la bola de vidre, però quan tu has vist mapes al llarg de les teves dècades d'experiència amb situacions similars a les que veus ara, al cap de 24 hores, aquests mapes en què s'han transformat sobre el territori?
Bé, és el que deies, bola de vidre no, perquè són previsions i la Rosa Mata ho deia molt bé. Veurem demà, s'actuarà en conseqüència. Les previsions meteorològiques són per això, per prevenir en les societats avançades, per minimitzar danys i sobretot per protegir a les persones. En aquest sentit, veurem demà, però lògicament el que acostuma a passar en aquestes situacions doncs és això, que la façana litoral nord o fins i tot de la Catalunya nord tingui problemes, tingui incidències, pugui tenir danys i aquest creixement fluvial no és tant d'una rierada al Maresme sobtada, perquè les intensitats màximes seran molt puntuals i és més d'acumulació, d'anar sumant, d'anar negant territori, per tant aquest podria ser un altre element. I per descomptat la neu, una neu que possiblement bé, sigui molt benvinguda, és reserva d'aigua, és garantia d'esports d'hivern, és un benefici per la natura, però que en dos àrees molt concretes, com és la zona de Vallter i també de Núria, doncs també podria portar problemes. Són zones molt preparades, però evidentment amb vent i acumulacions notables de neu, aquí també hi podem tenir una fotografia d'afectacions.
Francesc Mauri, gràcies per totes les teves explicacions. Et deixem, perquè d'aquí 8 minuts tens Telenotícies.
Sí, a plató.
I per tant també haureu d'explicar per la tele pública avui en tota aquesta situació. Gràcies i que vagi molt bé.
Un plaer, bon dia i bon Nadal.
I una última pregunta per la Rosa Mata, per la cap de Guàrdia de Protecció Civil. Aquest matí llançava aquestes alertes, aquestes és alert, als telèfons mòbils a la gent de les poblacions de Costa de l'Empordà. No sé si a aquesta hora us plantegeu que calgui enviar a les pròximes hores altres missatges als mòbils en altres zones i, si és el cas, en quines?
Podria ser, és una, no ho descartem, ho hem d'anar seguint, hem d'anar a veure si es compleixen o si aquestes pluges intenses, sobretot, o aquesta acumulació de pluja, especialment, que es pot donar, doncs, com us deia, en aquest extrem nord-est, especialment doncs, això, Ripollès, demà, també que en forma de neu, també Garrotxa, també a l'Empordà. En aquestes zones tenim aquest perill de pluja acumulada, sobretot aquesta nit i demà, i per tant, depèn de com veiem la probabilitat o les incidències, no descartem que poguéssim llançar alguna alerta més a mòbils.
Doncs
en aquest moment l'hem llançat per aquell risc més extrem i més imminent.
Són les explicacions, com dèiem, de la Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies per atendre'ns també avui en dia de Nadal, de ben segur que haurem de tornar a parlar les pròximes hores. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ara és un quart i mig de tres. Tenim més notícies. Començant per aquest avís que també es feia seu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que demanava que s'extremi la prudència i feia una crida a estar al cas dels avisos d'emergències que es puguin enviar a les properes hores.
Tenim un avís de temporal, sobretot a la part nord de Catalunya, per tant també un missatge de prudència per avui i per aquests propers dies, sisplau, segueixin les indicacions que es donguin des dels àmbits de protecció civil.
I amb aquest panorama el que fem ara és actualitzar amb la Mar Riera la situació de mobilitat a aquesta hora arreu del país. Mar, suposo que les cues associades a la mobilitat de Nadal s'han anat esbandint, però la resta d'afectacions es mantenen.
Doncs mira, aquesta hora sembla que van una mica a la baixa, però encara hi ha problemes. La gent va tard a dinar. Hi ha retencions a la 2 d'entrada a Barcelona, B20 a la Potenora, Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, C58 i C33 a Montcada i Reixac cap a la capital catalana, C32 a Gavà i C31 a Badalona, també cap a Barcelona, B23 d'entrada per la Diagonal, AP7 al Papiol i també a Barberà, en tots dos sentits de la marxa, i també van molt plenes les dues rondes de la capital catalana, la de dalt ja només queden aturades del Nus de la Trinitat fins a Vall d'Hebron cap a Llobregat, i a la litoral veiem retencions de la Barceloneta, sentit Llobregat, i també a la zona franca, sentit Besòs. A més, a tot això cal sumar-hi la trentena de carreteres del país on és obligatori l'ús de cadenes, ja sigui per neu o gel. És el cas, n'hi ha dues detallades, la JB-4016 per passar la Collada de Tosses i la BB-4024 per passar el Coll de Pal, la Guardiola de Berguedà. A més, hi ha moltes vies, com dèiem, de muntanya del Pirineu i Prepirineu, de Lleida i Girona, on és obligatori l'ús de cadenes, com la N230 entre Vilaller i Viella, on es restringeix el pas de camions, també hi ha la N260, al Pont de Suert o a Planoles. També calen cadenes per passar el Port de la Bona Aigua, al Pla de Beret, la L501 a la Vall de Boí. En total, més de 200 quilòmetres afectats per neu o gel. Per tant, molta precaució si circuleu per aquestes vies de muntanya, i alerta perquè la neu també està afectant la circulació ferroviària. No circulen trens entre Ripoll i Puigcerdà en aquesta línia R3, i des de Renfe ja s'informa que és impossible gestionar un servei alternatiu per carretera, ja que les carreteres també estan afectades per aquesta nevada.
Doncs aquesta és l'última hora que us podem oferir pel que fa a la mobilitat, amb especial interès per aquest últim apunt que ens feia a la Mar. No serà possible establir un servei alternatiu de carretera a tot el tram de l'R3 que s'ha hagut de tallar al nord del país precisament per aquesta situació climatològica tan adversa. Gràcies, Mar.
Que vagi bé.
I ara nosaltres, que us hem parlat sobretot de la Costa Brava, perquè és on s'espera que impacti més fort aquesta llevantada, també del Pirineu, també de la zona de la Catalunya central i de tot el litoral fins al sud de Barcelona, el que farem és també obrir la finestra més al sud del país, on de moment les coses encara no estan tan complicades. No estan complicades, però des de primera hora del matí sí que s'ha pogut veure neu en diferents punts de les Terres de l'Ebre i al sud del Camp de Tarragona, sense provocar grans incidències, si bé s'està pendent de com pugui evolucionar. Les últimes hores hi ha hagut acumulació de neu en indrets com els ports i el paisatge ha quedat emblanquinat en altres zones. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
A la demarcació de Tarragona, tot i estar pendents dels avisos de perill de neu acumulada per les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, el Priorat i la Conca de Barberà, de moment no s'han registrat incidències. Entre les zones on més ha nevat i el massís dels ports, on ja hi ha acumulacions de neu. A les muntanyes de Prades, la pròpia vila de Prades han vist com s'emblanquinava l'entorn. També s'ha vist neu a altres indrets com el Coll del Forja, Arbolí o la Mussara. La neu també ha fet acte de presència en zones que estan entre 300 i 400 metres d'alçada. És el cas de Falset, Margalef, Oporrera i Tivissa, a la Ribera d'Ebre. Des de Falset, l'alcalde, Carlos Brull, diu que estan pendents de com pugui evolucionar la situació.
De moment no hi ha cap incidència i, senzillament, està atents a les prealertes. De moment, si segueix així, si no, llavors ja s'activen altres coses.
També segueixen l'evolució d'aquest episodi a la Conca de Barberà i a la Terra Alta, on ha nevat en alguns municipis. Els bombers estan fent seguiment d'alguns punts on la neu i la pluja poden generar risc, com és el cas del Coll de la Teixeta, el Coll de l'Illa i la Terra Alta.
D'aquí poc, més de dos minuts, seran dos quarts de tres. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada, un cop hem fet el retrat de tot el país, ens concentrarem en el nord, en allà on s'espera l'impacte més fort d'aquesta llevantada, i com que des de Protecció Civil ens explicaven que era tan important també què feien els ajuntaments davant la previsió de fort onatge i d'aquest impacte d'aquesta llevantada a la costa, el que farem és parlar amb alcaldes de les poblacions que es preveu que estiguin més afectades de l'Empordà perquè ens puguin explicar quines són les actuacions que tenen previstes. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
torró. Les 12 van tocant. Panses i figues i mel i mató.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Catalunya migdia.
Ho acabeu de sentir, acaben de sonar els senyals horaris de 2:45. I aquesta hora el que fem és saludar l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez. Senyor Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, com estem? Bones festes a tothom.
Igualment, espereu que Portbou pugui ser un dels municipis més afectats per aquesta llevantada. Com s'està preparant el municipi?
Doncs bé, aquest matí, quan ens ha informat el CECAT, no, de la situació, que ja anàvem escoltant els darrers dies que s'aproximava per avui, per demà passat i l'altre, el que hem fet ha estat fer un avís general a la població a través de tots els canals d'informació de les xarxes socials de l'Ajuntament i de l'aplicació municipal, en el que hem demanat a la gent, primer de tot, cautela, evitar anar a passejar pel passeig marítim o pel camí del port, i també hem demanat la retirada de tots els vehicles del passeig de la Sardana, del passeig marítim de Portbou. No? Llavors estem amatents, de moment avui el llevant, diguem-ne, és fort, però diguem-ne és suau dintre d'altres moments que hem vist que no ha generat cap problema, però estem amb tota cautela i estem estudiant si caldrà tallar el pas del passeig per protegir la ciutadania i si caldrà prendre mesures més dràstiques. De moment, avui, ja li dic, hi ha un llevant, però que és com el que vam veure l'any passat o l'altre, el que veiem cada any, però estem això, amatents, aviam com pot evolucionar.
De situacions, d'episodis anteriors a aquest, de llevantades que han impactat contra Portbou, que no són poques, què és el que us preocupa més que pugui passar a partir d'aquesta tarda i durant la nit?
El que preocupa, diguem-ne, en general, danys personals no n'han hagut mai, de persones que hagin pres mal, que a mi és el que més em preocupa, no?, que una persona pugui prendre mal. El que sí que ha succeït en diferents ocasions, no?, ha estat, per exemple, no?, en el port esportiu de Portbou, que s'hagin enfonsat alguna embarcació degut a les fortes onades, no?, que hagin saltat el rompeoles, etcètera. No? Això, llavors, aquí sí que tenim un focus, no?, que s'ha d'anar amb cautela al port. El consorci ha de prendre també mesures, i sobretot és això, que la gent tingui cautela. No? La meva preocupació és que la gent, no?, encara que està tan de moda a l'Instagram, anant a fer un vídeo de lo maco que és el Mar Ferotge, diguem-ne, pugui prendre mal, no? Per tant, el repte, diguem-ne, és durant avui i demà fer aquesta pedagogia de que sí, el mar és molt maco quan és ferotge, però no ens hem d'apropar per la nostra seguretat.
Doncs són les explicacions d'en Gael Rodríguez, alcalde de Portbou. Senyor Rodríguez, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vostès. Tinguin molt bones festes.
I ara anem una mica més al sud. En aquest cas, podem saludar la Maria Puig, que és alcaldessa de Palamós. Senyora Puig, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que una situació similar a la que ens explicaven des de Portbou. Com es prepara Palamós a aquesta hora per aquesta llevantada que ha d'arribar a partir d'aquesta tarda i durant tota la nit?
Doncs sí, estava escoltant el company com ho anava explicant. Efectivament, la informació i la precaució ara mateix és la cosa més important, de no acostar-nos al mar, tot i així que de moment aquí a Palamós estem molt tranquils i per tant són tot esforços en la part informativa i precaució, sens dubte.
En el cas de Palamós ja l'ha afegit, que és un municipi amb moltes segones residències. Això implica que ara mateix podeu tenir una població flotant que no sé si està molt comptabilitzada amb unes dates tan específiques com les de Nadal, i és una població amb qui probablement a l'Ajuntament li costa més comunicar-se. No sé com s'està fent aquest avís també a la població que no és resident a Palamós però que hi pot haver anat a motiu d'aquestes festes.
Bé, fa de mal dir un dia com avui, el dia de Nadal, hi ha molta gent que també el passa a casa, En tot cas, però l'alerta s'ha rebut de manera correcta a tota la zona i, per tant, estem convençuts que l'avís de precaució ha arribat a tothom. Nosaltres doncs, seguirem fent esforços a través dels canals institucionals i anirem doncs, actualitzant la informació si hi ha alguna qüestió rellevant. En tot cas, ara de moment estem tranquils i, per tant, aprofitar això, la vostra connexió també doncs, per demanar a la gent que segueixi atenta a tots els canals per si hi ha qüestions doncs, que cal comunicar.
Amb aquest panorama, amb aquestes alertes, és alerta que s'han rebut els telèfons mòbils de la població i sapiguent, com sabem, perquè ens ho estan advertint els meteoròlegs i també Protecció Civil, que el més fort d'aquest temporal ha d'arribar de cara a la tarda i sobretot també durant la nit i al llarg del dia de demà. La recomanació ara mateix des de l'Ajuntament és que qui tingués previst venir a Palamós i fent-ho extensiu a tota la Costa Brava per aquest cap de setmana llarg que també provoca el calendari aquest any de les festes de Nadal, és que potser s'ho replantegi i no ho faci?
Bé, nosaltres al municipi estem tranquils. El que sí que serà recomanable, diguéssim, és no acostar-nos a tota la línia de costa. Segurament hi haurà qüestions de mobilitat doncs que quedaran afectades. En el nostre cas, doncs el vial del port és el més significatiu, és allà on les llevantades, doncs el mar té tendència fins i tot a travessar, no?, tots els murs i afectar doncs la carretera, i en el moment en què doncs a la tarda o cara al vespre, doncs que això s'accentuï més, doncs tallarem la circulació, però seran qüestions de mobilitat pròpiament. Per tant, si algú doncs té casa aquí i vol venir a passar el cap de setmana, ho pot fer, en tot cas, però seguint totes les recomanacions igual que ho farem els que vivim aquí.
Doncs són les explicacions, en aquest cas, de Maria Puig, alcaldessa de Palamós. Senyora Puig, gràcies i bona tarda.
Bona tarda, bon Nadal a tothom.
Tenim una altra connexió. I en aquest cas és amb l'Escala, amb l'alcalde Josep Bofill. Alcalde, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El seu és un municipi on sovint es veuen onades molt altes. Protecció Civil parla d'onades de fins a 10 metres i fins i tot superiors en alguns punts. Quines mesures s'estan prenent en el seu municipi davant d'aquest possible impacte del mar amb tanta violència?
Bé, des de que es va pronosticar que aquest final de setmana doncs, ja donaven pluja, ja donaven temporal, doncs aquests dies anteriors ja s'ha estat treballant amb el tema, sobretot de la pluja, de neteja de carrers, de neteja d'invernals, de preparació de grups generadors, de les bombes que tenim en els diferents punts d'inundació del municipi. I de cares d'aquest temporal, doncs una mica com sempre, no? La gent que vivim aquí a la costa doncs ja sabem que, com ve temporal, doncs hi ha zones que són més perilloses, per tant, doncs no accedir a aquests passejos, sobretot aquests que donen més de cares a est, no?, que és on també el llevant, i en definitiva anar seguint una mica el que diu el temps, no?, de moment. Dia, ara, a aquesta hora, doncs, no hi ha hagut un gran ruixat, no hi ha hagut un gran temporal, tenim onades fortes, però es preveu doncs, que sigui aquesta tarda, vespre i demà al matí, sobretot, doncs, això vagi una mica més, per tant, doncs, precaució màxima.
Fa uns minuts parlàvem amb l'alcalde de Portbou, amb Angel Rodríguez, que feia sobretot la crida a no cometre la frivolitat d'anar-se a fer fotografies amb aquest mar que serà tan espectacular al passeig marítim perquè no hi hagi desgràcies personals. A l'Escala és habitual veure gent que s'acosta a mirar les onades quan trenquen contra les roques. Avui pot ser especialment perillós. No sé si, a part de recomanar no anar-hi, s'incrementarà també la vigilància perquè ningú ho faci.
Tenim diverses zones. Com bé deies, doncs, les postals més típiques del nostre poble són aquestes fotos d'on el temporal es tampa, diguéssim, el Cargol, la Roca del Cargol, el Passeig Marítim, la Punta, que és una zona doncs, totalment peatonal. I després tenim dos o tres llocs que són, diguéssim, dins domini públic marítim o terrestre, que els passejos doncs, es van fer aquestes passeres per tal de poder accedir millor al mar, etc., que això sí que els tenim tancades. A partir d'aquí, jo apel·lo sempre a la responsabilitat de cadascú. Fer fotos, es poden fer fotos, acostar-te, es poden acostar. Ara, accedir a les roques, accedir a llocs on saps que l'aigua pot arribar, doncs aquí sí que llancem aquest missatge de precaució i una mica doncs, estar atents, no?, a tota aquesta gent que ens ve a visitar. Segurament doncs, l'escalenca o la gent que vivim aquí doncs, ja sabem aquests punts amb més risc, però sí que anirem avisant a través de la policia, etc., doncs d'aquests punts a la gent doncs, més turística, etc., que ens ve a visitar aquests dies.
Josep Bofill, alcalde de l'Escala, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I encara tenim una última trucada. I en aquest cas és amb l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpenter. Senyora Escarpenter, bona tarda.
Bona tarda i bon Nadal.
Igualment. Quan sent, per exemple, el nostre company Francesc Mauri fent una previsió en què fa menció al temporal Glòria, què pensa?
Home, en principi doncs, ens fa por, no?, perquè tots sabem el que vam viure en aquells moments de dificultat i dels riscos que hi ha personals i tots els materials al final doncs, que hi van haver o que hi poden haver. I, per tant, doncs, sents por, però al mateix temps, doncs, com que en certa manera ja ara parlo en nom de Llançà, tenim l'experiència i som previsors, doncs, en principi, prudència i fins que aquestes coses no s'acaben constatant, doncs, senzillament estar preparats pel que pugui venir.
Ser previsor i tenir prudència, què implica tenir preparat aquesta hora en poblacions com Llançà?
Bé, doncs, nosaltres ja fa dies, perquè bé, nosaltres tenim un sistema de treball, sobretot a la brigada municipal, tenim molta cura de que els embornals estiguin sempre nets de fulles i de brutícia, i això ho fem conjuntament també amb l'empresa, en aquest cas concessionària, de les neteges, i per tant, doncs, sobretot, molta neteja en els embornals, en els llocs on puguin obstruir el pas normal de l'aigua, i després, doncs, sobretot amb la policia local, intentar anar revisant i anar als llocs com ara nosaltres tenim una riera, doncs, que en el moment en què salten les alertes, doncs no permetri els accessos perquè la gent no pogués prendre mal.
Doncs amb l'alcaldessa Núria Escarpenter de Llançà hem acabat aquest pas per quatre poblacions de l'Alt i el Baix Empordà, que són, en principi, les que han d'estar més afectades per aquesta llevantada que ha d'arribar a partir d'aquesta tarda a Catalunya. I, de fet, són les poblacions, algunes de les poblacions que han rebut aquest missatge és alert aquest matí. Senyora Escarpenter, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí 3 minuts i mig seran 3 quarts de 3. Farem una nova pausa per la publicitat i a la tornada en aquest especial informatiu a Catalunya Ràdio i 3Catinfo en antena conjunta en motiu d'aquesta previsió, d'aquesta llevantada que ha d'arribar a les pròximes hores. Us oferirem també la resta de l'actualitat. Avui és dia de Nadal, estem sobretot pendents de la situació meteorològica, però han passat més coses.
Catalunya migdia.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys amb veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys amb veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Travessaré el canal de la Mànega.
Una dona? El canal? No passarà dels 10 quilòmetres.
I si me'n surto?
Tindrien un bon problema.
La gent no vol que siguem heroïnes.
O hi arribem o morim en l'intent.
Basada en fets reals, La jove i el mar és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest Nadal regala la novel·la Perfectament imperfecta de Carla Gràcia. Una història descarada, tendra i divertida basada en fets reals. A totes les llibreries amb l'editorial Univers.
Ara ve Nadal.
Van tocant.
Panses i figues i mel i mató.
Catalunya Ràdio. Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Catalunya migdia.
Com us dèiem abans dels anuncis, al marge d'aquesta expectativa d'un temporal que ha d'afectar Catalunya, hi ha més informacions i el que no canvia cada matí de Nadal són les tradicionals ofrenes a la tomba de Francesc Macià. Avui fa 92 anys que el president republicà, l'avi, va morir i des del cementiri de Montjuïc el president Salvador Illa ha posat en valor la capacitat acollidora de Catalunya i els partits independentistes han carregat contra el discurs de Nadal del rei Felip VI, que ahir al vespre va demanar que se't rebaixi la crispació. Per tant, Albert Prat s'ha mantingut el guió habitual d'aquesta cita.
Illa ha reivindicat el llegat de Macià i ha defensat una Catalunya que sigui solidària. No s'ha referit directament al desallotjament de Badalona, però les paraules del president arriben dos dies després que govern i entitats socials hagin mogut fitxa al marge de l'Ajuntament d'Albiol per donar un sostre provisional a desenes dels migrants que van obligar a sortir de l'antic Institut B9.
Vull llançar un missatge d'esperança, un missatge de confiança, un missatge, si m'ho permeten, d'optimisme per tirar endavant el nostre projecte polític, per tirar endavant una Catalunya de convivència que acull i integra tothom, insisteixo, en aquests moments de canvi.
I ha evitat valorar el missatge de Nadal del rei Felip VI d'ahir al vespre, que en canvi sí que ha irritat els partits independentistes. Per Junts, Esquerra i la CUP és increïble que el principal responsable de vèncer el foc a Catalunya ara faci una crida a la moderació. Jordi Turull, Oriol Junqueras i Dani Cornellà.
Ens sembla surrealista que apel·li a acabar amb els extremismes quan justament ell ha estat el més extremista.
El cap d'estat espanyol és un dels pocs caps d'estat d'Europa que fa apologia de la violència i que aplaudeix i anima a apallissar els demòcrates que van a votar.
Una violència borbònica cap al nostre país i que representa el pitjor de l'estat espanyol.
Amb un to molt diferent, l'endemà del missatge de Nadal del rei Felip VI, el PP i el PSOE s'han fet seves les crides a la convivència davant els extremismes. I com és habitual, les alabances dels dos grans partits constitucionalistes espanyols contrasten amb les crítiques de l'esquerra i també amb el silenci de Vox. Anem cap a Madrid. Dani Sanzeja, bon dia.
Bon dia. Populars i socialistes, com també els editorials de la premsa madrilenya, subscriuen les paraules del rei una per una, tot i que cadascú les interpreta al seu favor. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entén que Felip VI va fer una crida a tombar barreres i murs, idea que ha repetit el seu número 2, Miguel Tellado.
Nos sentimos plenamente identificados. Queremos una España de todos y para todos. No queremos un país de muros ni que el futuro lo decidan extremismos ni populismos.
Pedro Sánchez ha deixat les valoracions a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, qui ha celebrat les advertències contra els extremismes i demostrava compromís amb les peticions que feia el rei als polítics.
En ese combate, el Partido Socialista se encuentra plenamente comprometido. Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción pública.
Unanimitat contrària entre els partits republicans i d'esquerres. Per sumar, el missatge va ser decebedor. Critiquen que Felip VI no prenga partit pels problemes socials i el PNB i Bildu que s'oblide de mencionar la dictadura. Des de Podem, Lucía Muñoz li retrau que el seu discurs alimenta l'extrema dreta.
El rey se sube este año también a la ola de la antipolítica, que solo sirve para engrosar aún más las filas de la ultraderecha. El rey sigue jugando para los fascistas.
Vox demostra cada cop més distància amb el monarca i per ara ningú ha reaccionat a les seues paraules.
I si és Nadal, qui també parla és el Papa de Roma. I el pontífex ha aprofitat el primer discurs de Nadal que feia per instar Rússia i Ucraïna a seure cara a cara per acabar amb la guerra. Lleó XIV ha denunciat l'absurditat dels conflictes armats i les ferides obertes que deixen el seu país. Ha fet especial menció a la crisi humanitària dels palestins de Gaza, Eva Pineda.
Moscou i Kiev negocien des de fa setmanes el pla de pau de Donald Trump, però ho fan per separat i amb la mediació dels Estats Units. A la benedicció Urbi et Orbi, el pontífex ha demanat als presidents Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky que trobin la manera de trobar-se i dialogar.
Preghiamo in modo particolare.
Preguem de manera particular pel poble màrtir d'Ucraïna, que cessi el so de les armes i que les parts implicades amb el suport i el compromís de la comunitat internacional trobin el coratge per començar un diàleg sincer, directe i respectuós.
Des de Birmània, passant per Haití, el Sudan i Síria, el pontífex ha pregat per tots aquells que pateixen per la injustícia, la inestabilitat política i els conflictes armats, però sobretot pels gazians.
Com no hem de pensar en les tendes de Gaza, exposades durant setmanes, a la pluja, al vent i al fred, i en les de tants altres refugiats i sol·licitants d'asil a tots els continents, o en els refugiats improvisats de milers de persones sense llar a les nostres ciutats?
Dentro de nostre città.
Milers de fidels catòlics han passat per la plaça de Sant Pere del Vaticà avui dia de Nadal des d'ahir a la mitjanit per assistir a la missa del Gall, a la primera homilia al matí i a la benedicció papal.
I de tornada a Catalunya avui ha estat una nit més pels desallotjats del B9. I almenys una cinquantena de persones han passat aquesta nit de Nadal al ras sota aquest pont de l'autopista C31 a Badalona. Són els desallotjats de l'antic Institut de Badalona B9 que van rebutjar els recursos temporals que els va oferir el govern i les entitats socials. Tot i això, es continuen buscant opcions temporals per reubicar aquestes persones, si li va espir.
Carla Segués, portaveu de Badalona Acull, assegura que és constant el degoteig de gent que s'ofereix a acollir-los.
15 famílies han acollit a 30 persones i tenim també un degoteig de trucada de persones que s'estan oferint el seu pis per poder acollir persones afectades del B9. Hi ha de tot, des de persones que ho ofereixen sense cap data concreta i altres que doncs, ho ofereixen per uns períodes ja concrets i més curts.
Segués agraeix la solidaritat rebuda, que no s'atura i posa un exemple d'aquest mateix matí.
En una hora han arribat tres vehicles amb mantes, roba d'abric, etc., que venien de Barcelona, venien de l'entitat, venien de a nivell voluntari, que ho han vist per la tele, etc., i venen a oferir, i la veritat és que això no para.
I reclama l'Ajuntament de Badalona que activi l'operació fred per les persones sense llar davant del temporal i la baixada de temperatures que es preveu pels pròxims dies. Sobre Badalona també n'ha parlat avui l'arcabisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planelles. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies ha defensat que cal regular positivament la immigració i avisa dels riscos de polaritzar aquest debat.
Si no prenem consciència de tot això, aquí ens anem polaritzant cada vegada més i podem acabar doncs, en el desastre, no? Perquè els que venen, els que no tenen habitatge, són persones. I això a vegades ho obviem.
Doncs aquest desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona també ha planat en el tradicional dinar de Nadal de Sant Egidi. És un dinar, ja ho sabeu, que es fa en 70 països d'arreu del món i que a Barcelona es fa a 8 punts de la ciutat i reunirà a Txell unes 1.500 persones.
Doncs sí, són refugiats, persones sense llar o gent gran que es troba sola aquests dies de Nadal. Després del que ha passat a Badalona, una de les portaveus de l'entitat, Meritxell Téllez, ha reivindicat que més que mai cal posar en valor aquesta iniciativa solidària.
Pensem que és un any especialment important per no excloure ningú, perquè sigui un dinar de convivència on tothom està inclòs i que justament en aquests temps especialment difícils que es vol rebutjar, que és diferent, doncs és un moment d'acollida i que ningú quedi sol.
La comunitat de Sant Egidi de Catalunya també fa dinar avui a Manresa, Tarragona i Gavà.
I encara un últim apunt que es relaciona amb tot el que fem i passa aquestes festes. Perquè les eines psicològiques i el suport familiar són els dos ajuts bàsics perquè les persones amb alcoholisme afrontin aquestes festes nadalenques amb seguretat. És la recomanació que fan els professionals que destaquen que durant les festes aquestes persones han de fer front a més moments emotius i això els porta a tenir més estrès i els pot dificultar resistir-se al consum d'alcohol, que està molt normalitzat en aquestes trobades familiars. Tot plegat pot contribuir, segons diuen, a incrementar les ganes de consumir. Sentiu Gerard Mateu Codina, que és el director de l'àrea d'atenció a les addiccions de l'Hospital del Mar.
Són persones que en general estan en una situació en la qual acostumen a tindre més estrès. Hi ha els retrobaments a la família, que a vegades poden ser una font d'angoixa. També la solitud emergeix amb més força en aquell moment. I tot això fa que les persones que tenen un consum d'alcohol puguin presentar un increment en aquest consum.
Ara falten 7 minuts per les 3. Per Nadal, l'esport tampoc descansa. I qui ens resumeix tota l'actualitat esportiva centrada avui dia Nadal amb aquesta tradició que és la Copa Nadal de Natació és en Xavi Campos. Xavi, un any més, la cita per excel·lència del dia de Nadal és el Port de Barcelona.
Sí, la Copa Nadal de Natació, tot i el mal temps i la pluja, s'ha disputat aquest matí entre les 11 i les 12 a les aigües del Port de Barcelona i han guanyat els de sempre.
Això t'anava a preguntar, tenim clàssics, tenim noms que surten sempre i el de Guillem Pujol... un any més ha aparegut.
per dotzena vegada consecutiva ha guanyat Guillem Pujol la Copa Nadal i en categoria femenina en suma 6, n'ha sumat 6 avui la Laura Rodríguez. Ni el mal temps ni la pluja, el que dèiem, han impedit que més de 400 persones hagin nedat aquest matí al Port de Barcelona, aquesta Copa Nadal, organitzada pel Club Natació Barcelona. L'aigua estava força més freda que els últims anys, 13 graus de temperatura de l'aigua. Guillem Pujol, en categoria masculina, i Laura Rodríguez, en femenina, han estat els guanyadors. I tots dos han batut els rècords, els registres de la Copa Nadal. Guillem Pujol, del Centre de Natació Mataró, s'ha imposat amb un temps d'un minut i 48 segons al davant d'Oliver Roc, del Club Natació Sitges, i de Nil Ibáñez, del Granollers. Ha estat la dotzena victòria consecutiva per a Guillem Pujol, que amplia el rècord absolut de victòries en aquesta Copa Nadal. Les ha guanyat totes des del 2014. La d'avui, a més, té la particularitat i el mèrit d'aconseguir-la després de deixar l'alta competició fa només uns mesos.
La dotzena consecutiva, també haig de dir que de les 12 que he fet la més renyida i la que he patit més, he guanyat els últims 10 metres, pràcticament. Crec que, al final, doncs, després de la retirada, s'ha notat que no estic entrenant com estava entrenant abans, a nivell elit. Al final, crec que el factor competitiu, la tradició i el voler guanyar-ne una més és el que m'ha fet treure aquest punt final i guanyar una Copa Nadal més.
En categoria femenina, la victòria també ha estat per un altre nom clàssic d'aquesta Copa Nadal. La Laura Rodríguez, del CNB, del Club Natació Barcelona, ha fet un temps de 2 minuts i 2 segons, també el millor de les 116 edicions de la Copa Nadal. Podem sentir la Laura Rodríguez.
Des del principi m'he notat superbé, no he tingut ninguna rivalitat ni res, i la veritat que tranquil·la. Sí, a superar-me cada dia, ja comptant amb les altres, aquesta és la sisena edició ja que guanyo, i la veritat que cada any intentaré pues, superar-me, a veure fins on puc arribar.
Continuem parlant de natació perquè en les últimes hores la natació catalana ha rebut dues magnífiques notícies. Iris Tió, en natació artística, i Álvaro Granados, en waterpolo, han estat escollits els millors esportistes mundials de l'any 2025 per la World Aquatics, la Federació Internacional de Natació. Entre els mèrits d'aquest 2025 d'Iris Tió hi ha els tres ors al Mundial de Singapur. La nedadora va parlar ahir pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Que World Aquatics em doni el premi de millor nedadora de natació artística de l'any és un gran honor i em fa moltíssima il·lusió. Això no hauria sigut possible sense les meves entrenadores, el meu equip, la meva família, la federació i el club.
En aquesta entrevista al Tot Costa, atenció com l'Iris Tió explica com va saber que guanyava el premi com a millor nedadora artística del 2025.
Com ho has sabut? T'han trucat? T'ha avisat algú de la federació?
Em van enviar un correu electrònic i em va arribar el paquet amb el premi.
Ah, o sigui...
I allà amb les instruccions que havia de posar un vídeo a l'Instagram i això.
L'altre català millor del món, l'Álvaro Granados, millor waterpolista del 2025, després de guanyar el Mundial i també la Copa del Món amb la selecció espanyola de waterpolo. L'agarenc se suma així a la llista de catalanes i catalans que també havien estat escollits millors del món en waterpolo en anys anteriors, com la Jennifer Pareja, el Felipe Perrone i la Bea Ortiz. El futbol s'atura aquests dies de Nadal, però moltes mirades ja enfoquen cap al dissabte 3 de gener. Serà el dia del derbi entre l'Espanyol i el Barça. I l'Espanyol comença a pensar en la seguretat pel derbi. Ha instal·lat xarxes protectores darrere les porteries per evitar llançament d'objectes contra Joan García, el porter del Barça, que tornarà per primera vegada a Cornellà. L'Espanyol també ha confirmat que Pere Milla podrà jugar contra el Barça al derbi, tot i el cop fort que va rebre en la victòria de dilluns a Sant Mamés. Manolo González, però, no recuperarà cap lesionat, tampoc el capità Javi Puado. Els dos equips, l'Espanyol i el Barça, tornaran als entrenaments dilluns vinent, el 29 de desembre, en el cas del Barça, amb una sessió de portes obertes a l'estadi Johan Cruyff, amb la presència, entre d'altres, de Fermín López. El migcampista de Huelva passa uns dies al seu poble i en declaracions al diari Esport diu que veu l'equip capacitat per guanyar tots els títols d'aquesta temporada.
Es que a mí eso del favorito eso no me gusta porque siempre lo decimos que no miramos a los demás, nos centramos en hacer nosotros las cosas bien. Obviamente el Madrid es nuestro gran rival, pero al final sabemos que es un gran equipo, nosotros tenemos que seguir a nuestro nivel.
Últims segons per recordar algunes de les tradicions esportives d'aquests dies de Nadal. Avui, 25 de desembre, hi ha partits a l'NBA, com ja fa uns quants anys que passa. Hi ha 5 partits programats. El primer serà a les 6 de la tarda, hora catalana, entre els Knicks i Cavaliers a Nova York, al Madison Square Garden. A 9:15, partit entre Oklahoma i San Antonio. A les 11, els Warriors jugaran contra els Mavericks. I ja de matinada hi haurà 2 partits més, entre els Lakers i els Rockets i entre els Nuggets i Minnesota.